pot trencar. N'estic convençut de que no es trencarà, i molta força.
A veure què passa a l'estiu, perquè jo estic segur que algun debat tindrem de si la Federació Espanyola el vol forçar, si no el vol forçar,
no, etcètera. No, no, és possible, però que no, home, que no.
No, 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 que jo crec que s'imposarà el sentit comú, però que en algun moment hi haurà algú que farà volar.
I més després d'aquesta ficada de la porta, perquè només faltava la roda de premsa dissabte.
És que per temps ja no arribaria.
No, no arribaria. Aquí la clau és el maní. Si fos ruptura només de creuats, potser...
Aquí hem tingut... Abans ens portàvem tots els 6 mesos, jo recordo com vaig arribar al primer equip, que vaig pujar perquè es van trencar els 4 creuats famosos.
El cas de
Thiago,
Xavi, no?
Thiago Mota, Larsson, Edmilson i Gabri.
Sí. Això va ser, a més a més, d'una tacada, pràcticament.
Cada 15 dies un, em sembla, que eren cada 10 dies se'n va caure un.
Va ser la temporada 2004-2005, l'any que es guanya la primera lliga amb Rijkaard.
Aquí està. I amb alguns que t'emportaves els 6 mesos, però què pot passar? Igual queden 2 partits per acabar la temporada i pots jugar 20 minuts per sentir-te futbolista. Però és que jo en aquests casos ni això.
No, però és que en recorda en Juanjo que l'any següent, 2005-2006,
Xavi, no?
Es trenca Xavi, abans de jugar un partit contra la Real,
al
vell camp de la Masia, en un entrenament es trenca els creuats,
sí.
Sense menisc associat, que jo recordi.
Sí, sí, sí.
Sense.
Fa la recuperació.
Sí.
I arriba no, al Mundial. Al
Mundial.
Arriba a ser convocat pel Mundial i viatja al Mundial amb Luis Aragonés.
Sí.
Però pràcticament no juga un minut.
No.
Per què? I no hi havia menisc associat. Perquè és que no és la recuperació.
No,
és perdre la por,
però
mentalment tenir la capacitat després per jugar al nivell que jugaves i agafar
tot
el ritme i la forma. Ja, això no té
res a veure. Hi ha un hàndicap afegit. Que si tu vols ficar un plaç massa optimista, vol dir que no és que haguis de retallar els plaços, però sí que els plaços són més precipitats. Per tant, coses que hauries de fer en una fase, has d'intentar fer-les en una fase anterior, perquè te'n vols anar uns mesos a 6 mesos. I això és un hàndicap molt important.
I en tot cas, Juanjo, ja hem ficat la pota una vegada, no la fiquem dues vegades.
Sí, totalment.
Ja hem pensat que tenia una morfologia especial
totalment.
El dia abans de la lesió. No, no la té.
Total.
Si Gavi destaca per ser especial en alguna cosa, és pel cor que té, no pel genoll que té, que és exactament igual que el de tothom. Per tant, si la recuperació és de 8 mesos, que siguin 8 mesos, i si són 9, que són 9, que ningú tingui la tentació de pensar, bueno, és que com és Gavi, ho aconseguirà en 6 mesos. No, Gavi no ho aconseguirà en 6 mesos.
No,
ho aconseguirà en el temps que el cos humà li dicti.
Totalment, Lluís, però és que a més, també hem d'afegir-hi una altra cosa, que sempre he dit, no?, que una cosa és diagnosticar la lesió i l'altra és pronosticar el lesionat. Hem de saber quines característiques té aquest jugador. Per tant, vol dir que si hem d'estar un mes més, no passa res. Perquè el moment que jugui és competitiu al màxim.
Sí, 100%.
I a vegades no sap dominar els
no
temps, perquè quan pateix, competeix. No,
és que jo la por que tinc és aquesta.
Clar.
Jo la por que tinc és que el Gavi té, a nivell psicològic,
és com és.
Sí. Llavors, ara serà un lleó engabiat i el tio voldrà córrer. Però és que no ha de córrer encara que pugui,
sí.
Perquè muscularment, suposo que això
sí, sí.
Ell muscularment, home, té on agafar, o sigui,
sí,
té un bon material muscular allà, ara no cal córrer, i se l'haurà de fer un treball psicològic de dir, escolta, això té uns plaços i quan, a més, quan vulguis tornar piano, piano,
sí.
Tampoc vulguis sortir i a la primera jugada saps? Entrar en tot, a poc a poc, bona lletra. Però el que passa que, clar, Gavi és així. A mi això em fa por.
I tu el veus i t'imagines un jugador que no escatimarà una sola sessió i un sol detall. Jo crec que mentalment és comparable
però,
a salvar les distàncies
a
Puyol.
Però a mi
la por que em fa és que ja...
que saps que si no es recuperen serà perquè serà impossible.
Però
que
treballi molt, es vegi bé... i vulgui córrer, i dir, escolta, em trobo bé, noto millor, això va bé...
Bueno, segur que hi haurà un procés en què els metges l'hauran de frenar.
Clar, clar,
ja està. I ara has dit tu allò del Xavi, jo hi era el dia que es trenca el Xavi,
sí,
i el que sí que veus és que quan tenen aquesta lesió, la cara és...
Sí, perquè s'han... Així és com hi ha moltes lesions, que ells volen, el primer que et diuen quan arriben al vestidor, que tengo, no?, el primer que et diuen, quan et trenques el creuat ja saben el que tenen. Així, sí, sí. Quan hi ha una ruptura muscular o un entorsis de turmell...
No saps si és un centímetre, mig centímetre...
Això és, dius, ostres, per quan en tinc, no? Quatre, sí, però quan et trenques el creuat ja saps que t'han trencat el creuat. Vull dir, és que ja ho saps.
D'aquí venen també les imatges de Ferran Torres ensenyant la samarreta de Gavi, perquè el descans...
Allò va ser definitiu.
Sí, clar, el descans ell, ja els hi deu dir als companys que s'ha trencat. Sí. No, li volia preguntar al Juanjo, tenint en compte el que ha dit la Marta, que l'operarà si no passa res el doctor Montllau, si en té referències, sí. És un doctor que a més ja ha operat a diferents esportistes del Barça en els últims anys, d'aquesta mateixa lesió.
Sí, sí, jo recordo, vaig estar amb ell a quiròfan amb una intervenció del Jonathan Dos Santos, dels primers que va operar, i sí, és un gran cirurgià, és un gran cirurgià, és un especialista de genoll, com ha dit la Marta, doncs havia tractat a Coutinho,
a Alexia
l'ha operat a l'última, sí, sí, és, porta jugadors també internacionals,
a Sergio Lozano,
Sergio
pobre.
Lozano també, sí que
els jugadors
és
de bàsquet,
pobre també,
els jugadors de bàsquet, i sí que Déu-n'hi-do el Sergio, pobre, la quantitat de relacions que té, i els jugadors de bàsquet del Barça pràcticament els supera tots al Montllau.
I el Puig de Llívol també està en el seu equip, no?
Sí.
És que el Barça té especialistes de genoll realment bons a nivell.
El Puig de Llívol està de trauma a l'equip de bàsquet, és un gran cirurgià. No sóc massa optimista parlant d'ell perquè sóc amic, però realment és un gran cirurgià i ell forma part dels serveis mèdics del Barça i està al equip de bàsquet.
I com sol passar en aquestes operacions, s'ha de deixar passar uns dies també d'entrada per programar-la i després suposo que aquesta setmana o la que ve
depèn del tema de la inflamació, que és, a vegades depèn de quins cirurgians opten per estar unes setmanes perquè baixi la inflamació i recuperar una miqueta la mobilitat del genoll. Per no ficar-los al quiròfan amb inflamació i amb una reducció de la mobilitat. Doncs què es fa d'aquests períodes que es fan quan el cirurgià et diu doncs esperarem unes setmanes, és intentar reduir la inflamació al màxim que puguis i després guanyar una miqueta de mobilitat per entrar ja a quiròfan amb unes certes garanties.
Marta, Gavi, dèiem que estava vivint els seus moments més complicats, acompanyat dels seus, va tornar de matinada i aquest matí ha certificat les males notícies que ja va començar a digerir ahir, rebent moltíssim suport de tothom.
Sí, tant l'entrenador Xavi com el president Joan Laporta han estat en contacte telefònic amb Gavi, donant-li el seu suport, i també des del vestidor s'està sent molt sensible, ens diuen, amb moltes mostres d'afecte, molts missatges als públics ja els hem anat veient, però també privats que li han anat dedicant des d'ahir a la nit. Tothom li vol fer costat a Gavi, està impactant moltíssim això al vestidor. Aquest matí ha anat a fer-se les proves mèdiques amb el seu representant, amb Ivan de la Peña, i a la Ciutat Esportiva allà ha coincidit amb Deco, que ha intentat animar-lo i també preparar-lo pel que vindrà, donades les circumstàncies, també en la seva pròpia experiència com a jugador. Pel que ens transmeten des del club, òbviament han estat hores molt dures pel jugador, i l'abast de la lesió també ha afectat moltíssim, ara ho dèiem, tant al cos tècnic com també a la resta de companys i de personal que treballa a la Ciutat Esportiva. Més enllà de la indignació amb el seleccionador que existeix al Barça i que ja explicàvem ahir, el que hi ha avui és sobretot molta sensació de tristor i d'injustícia amb el que li ha passat a Gavi, que no havia patit mai una lesió destacable, però que ahir va notar de seguida que s'havia trencat. Sobretot el que ha necessitat és passar l'ensurt, perquè es va espantar moltíssim, amb sensacions que eren, evidentment, totalment noves per ell. Destacable també en aquestes hores immediates després de la lesió el paper que ha tingut Íñigo Martínez, va acompanyar-lo en el viatge en cotxe fins a Madrid i en avió cap a Barcelona per voluntat pròpia, per no deixar-lo sol i fer-li companyia. Per tant, també remarcable en unes circumstàncies és així tenir una cara amiga fent-li costat i de ben a prop. Ara, sobretot, el que necessitarà Gavi també, al marge de tot això que estem analitzant, és que se'l cuidi també pel que fa a salut mental, perquè serà molt dur estar tants mesos inactiu i se li haurà de fer molt acompanyament en aquest sentit, donades, a veure, les circumstàncies són bèsties per qualsevol futbolista, però tenint en compte que només té 19 anys i que mai s'havia trobat en una situació així, tothom és conscient que també se li haurà de donar suport en aquest aspecte.
Us dic que Xavi està molt afectat, eh?
Molt, 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 sí, sí.
Però més enllà de qüestions tàctiques i de la importància
a nivell personal,
et diré que sí. Que més enllà de les
i més perquè ell ho ha patit també.
Sí, ho ha patit,
se sent molt proper.
Però que vull dir, puc dir a títol informatiu que més enllà de les coses que durant la setmana ell tenia previstes fer com a entrenador del primer equip del Barça, entrenaments, preparar coses i tal, tenia diverses coses més enllà de tot això i n'ha suspès algunes. Està afectadíssim. Sí, sí.
És normal. És un mal que...
Però vull dir que jo crec que hi ha una gran porció d'aquesta afectació que té Xavi que va més enllà, de les qüestions futbolístiques.
Sí,
o sigui, del fet de perdre un jugador com Gavi. Jo crec que tots ens hem afectat molt amb Gavi. És una persona... O sigui, després parlarem de les seves condicions com a futbolista, el compararem amb Pedri, farem debats i tal, no? Però una mica en la línia del que explicava el Fernando, jo coincideixo plenament. És un nano que desperta tendresa.
I que ningú ha fet una lectura tàctica.
Li veus.
Després de 24 hores, ningú ha fet una lectura tàctica del que perd el Barça o deixa de perdre el Barça. I la lectura és sobretot social i sobretot això, relacionada amb el jugador.
Les imatges que s'han vist d'ahir a la selecció amb José Lu.
Sí,
arribar el seu a la Lliga,
el mateix Dani Carvajal
acompanyant-lo Dani Carvajal,
perquè és un futbolista que quan porta una samarreta
transcendeix,
es deixa la vida per aquella samarreta.
Fernando, perquè té un cor especial, no té un genoll especial, té un cor especial.
És un tio que és tot cor, i el tio, el seu company, el defensa mort, tampoc vol dir que vagi a mort contra el rival, però que ell, per una pilota d'aquell partit, vagi amb qui vagi, la lluita fins a la mort. I això els professionals ho veuen i es queden admirats, diuen, ostres, aquest tio és diferent,
és molt noble,
té una pasta especial,
és un nano,
i el xaval en el tracte es veu que és molt noble. Això em van sorprendre segons quines informacions van sortir fa temps, de que si a la selecció tenia algun problema amb algú. Jo veig el José Lu, que és un tio del Madrid, i s'aixeca i se'n va fer-li una abraçada, i el missatge del Carvajal, que no diríem que és el tio més tendre del món, que aquest s'hi pot t'estampa contra una tanca publicitària. Bueno, però és que clar, quan ha jugat amb Gavi al mateix equip, hòstia, el Gavi no ha mirat si era del Madrid o de ningú, era un company. És allò dels marines, no? Allà no deixem ningú enrere. No? Doncs el Gavi no deixa ningú enrere.
Un caràcter absolutament diferencial. Estem parlant d'un nano que amb 19 anys...
I a nivell tàctic...
Es bronca Lewandowski per una falta que fa.
I no hem parlat, però a nivell tàctic, ja, clar, el forat que li deixa el fusellatge.
No, ha dit el Lluís Carrasco que no n'hem parlat, i és veritat que el primer que havíem de parlar era de la seva lesió, però... després de la publicitat.
Tàctic i anímic, que jo vull veure l'equip com reacciona
després
a Vallecas.
Això és un cop.
A veure com reacciona.
En un moment que no calia aquest cop.
En positiu, si reacciona en positiu, dir, escolta, deixem-nos la vida per fer, dedicar-li al company.
Això que diu això, Fernando, és veritat.
O si s'enfonsa, perquè
això ho havia viscut, quan hi havia una lesió greu, el vestidor en aquells moments quedava tocat, quedava compungit.
Jo poques vegades he vist el Barça més trist, sincerament, i quan parlo del Barça, parlo de les persones de la Junta Directiva del Barça. Mai havia vist el Barça tan trist.
No, i per això ara estem parlant, però clar, dissabte hi ha un partit i s'ha de mirar, més enllà. Ho farem després de la publicitat. La Marta ens explicarà si el Barça pot fitxar, si vol fitxar, què ingressarà per aquesta lesió de la FIFA, que també et diré que és igual, vull dir, tot el que pugui ingressar és poc.
No compensa. L'impacte.
Tot això després de la pausa. Ara tornem.
RAC 1. Hi ha dues formes de demostrar compromís amb una província, en paraules o en fets, i a Obramat fem. Per això ens comprometem inaugurant dos nous magatzems en només dos dies, a Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Enguany, amb el gran recapte, alimenta el que importa. El 24 i el 25 de novembre torna el gran recapte. Fundació Banc dels Aliments.
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Enguany, amb el gran recapte, alimenta el que importa. El 24 i el 25 de novembre torna el gran recapte. Fundació Banc dels Aliments.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi coche. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell. Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bancetelem S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1. Tu ho diràs. Amb Gerard Baller.
Un minut per sobre de 3:15 de la nit. Vols el millor per al teu projecte de construcció i reforma? Doncs tria Obramat, perquè et garanteixen els preus més baixos, amb estoc sempre disponible, més de 20.000 productes de marques professionals i tots els oficis del sector en un mateix lloc. També pots fer la teva comanda a obramat.es i rebre-la a la teva obra en 24 hores o recollir-la en només 2 hores. On compren els professionals. Obramat. Abans de parlar de si el Barça ha de fitxar o no ha de fitxar, de què pot fitxar el Barça o de què podria fitxar, tenint en compte la baixa de Gavi, ara ho comentàvem i posàvem sobre la taula l'aspecte anímic, l'aspecte tàctic que també hi serà, però relacionat amb l'aspecte anímic, aquestes ganes que hi posa Gavi, aquest guanyar duels, aquesta pressió, potser és el futbolista del mig del camp més diferent, no?, de tots els que tenia el Barça fins ara, i és l'únic que potser no té una fotocòpia a la plantilla.
Sí, aviam, hem fet, jo he participat en molts debats sobre Gavi, sobre Pedri, i jo sempre dic que el Barça, quan Pedri juga bé, quan Pedri està bé, el Barça juga bé. Quan el Barça no està bé, veiem molt més a Gavi. Però no ho dic en demèrit de Gavi, té aquesta virtut, la virtut de quan tu un equip no funciona, quan col·lectivament les coses et costen, quan no tens la pilota com l'hauries de tenir, els jugadors amb empenta, els jugadors que apreten, els jugadors que s'ho deixen tot, els jugadors que perseixen qualsevol pilota, el públic els aplaudeix perquè en un moment de dificultat sobresurten, i sobresurten per totes aquestes qüestions que us estic dient, tots aquests factors que us estic dient, no? Però jo crec que el debat futbolístic sobre l'equip és evident que el Barça perd coses sense Gavi. Perd el primer soldat segurament a la pressió, perd un acompanyant absolutament de luxe, un complement perfecte per jugadors potser més fins com Gundogan, com Pedri, com Frenkie de Jong, un perfil de futbolista que probablement moltes vegades es tenia al mig del camp, per moltes coses, està clar, però vull recordar que els tres últims partits del Barça, que tots estarem d'acord en que resulten indefendibles des del punt de vista futbolístic, el Barça els ha jugat amb Gavi, i el Barça ha estat malament amb Gavi al camp, no per culpa de Gavi.
El dia de l'Alavés estava sancionat, oi?
Sí, el dia de l'Alavés no hi ha.
El dia de l'Alavés, d'acord, sí. Però
sí.
Estava contra el Shakhtar i era,
sí.
I contra la Real, que et passen per sobre 85 minuts, també hi era. Vull dir que, al final, els defectes futbolístics que pugui tenir l'equip i que hagi de resoldre Xavi els pròxims dies, doncs va molt més enllà de si tens a Gavi o no tens a Gavi.
Doncs jo, David, saps el que penso?
Jo crec.
Ostres, si vas patir tant amb Gavi, imagina't sense Gavi.
És això.
Perquè és que jo ja veig el Barça,
però si passa això voldrà dir que tu no has resolt els problemes futbolístics que tens.
Jo el que et dic és que mira, Gavi té una cosa que el penalitza, que és tan intens, es deixa la vida tant en les pressions o a la pilota dividida, que potser li veus més això
que el que ell fa amb la pilota. I jo crec que ell amb la pilota ha après molt.
Però és molt bon jugador, però no et marca tendència amb la pilota.
Bueno, però, o sigui, jo, no però jo jugador, crec... Però,
mira, si no, no, però són, jo, no és Frenkie ni Pedri.
No,
però, jugadors però, que tu necessit, si tu
però sí que li he vist, però sí que li he vist una evolució... Ja. I, sí, i li he vist que
bon jugador,
en els clar. Controls en orientar-se i precisament jo crec que perquè Xavi al principi li veia aquestes carències
sí, perquè girava, xocava
i crec
sí,
que ha actuat amb ell i allò dels vídeos i de parlar amb ell i de fer una mica d'explicar-li i ell com a centrecampista de referència doncs ha dit ostres, si aquest tio té aquesta força aquesta empenta aquesta voluntat de no perdre un partit si a sobre va sent més fi amb la pilota, que té 19 anys, no oblidem sí, que té 19 anys...
Però la pausa i la paciència no estaran però, entre les 5...
No, però vull dir que ha millorat i que crec que amb la pilota és bo. Jo crec que és bo, i un jugador no juga tants partits a una selecció i a un Barça, si no és
bon jugador, clar.
Però jo el que dic és que a nivell anímic i a nivell de lideratge i a nivell de creure's que un partit no el pots perdre, sinó que el pots guanyar, aquest jugador i Araujo, per mi, el Barça són... molt imprescindibles i ara sense ell a veure qui sí, dona aquest pas endavant i quan el Lewandowski fa una falta a la frontal li diu, Robert, no hagas esta falta joder, amb 19 anys
sí, però
amb 19 anys cosa, i l'altre no s'empipa, perquè l'altre sí. Com sap que és Gavi i que és transparent i que li diria igual a un altre doncs s'ho
ja, només una cosa et vull dir, és a dir que jo t'entenc perfectament i que jo no vindré aquí a negar les virtuts de Gavi que les coneix tothom, però el que dic és que a vegades establir aquesta mena de debats és una mica demagògic perquè tu necessites tenir la pilota. El Barça, el problema que té és que molts dies no ha tingut la pilota últimament
i necessites algú que robi la pilota.
Sí, bueno, però robar la pilota no significa que has de tenir Gavi per robar la pilota.
No,
Gavi ha de formar part d'un col·lectiu que estigui ben parapetat al camp rival mentre s'ataca perquè quan la perdis la puguis recuperar amb un petit esforç i no l'hagis de recuperar si estàs en 60 metres.
Que ell, si el Barça fa la pressió, el que no deixarà de fer-la mai és Gavi, això segur.
Sí,
altres els veuràs que flotaran
més. Però que no deixes de jugar bé ni perds partits a vegades per coses com les que fa Gavi.
Saps el jo discrepo.
No.
Jo discrepo perquè el joc és una cosa, però que el joc, David,
però que és fàcil per molta gent, vull dir, que és fàcil per molta gent, però l'equip no juga bé.
Home, a veure,
òbviament
és més fi.
L'equip seguirà sense jugar bé, igual,
espero que no.
Però que si l'equip segueix sense jugar bé i es perd un partit, es dirà que és perquè no tens a Gavi.
No, és veritat.
Intentarem analitzar-ho. I no és veritat, això.
M'agradaria analitzar-ho.
Sí, m'agradaria posar-li una miqueta de seny. Després d'haver fet una declaració d'amor cap a Gavi, que és el que he fet al principi del programa, perquè realment estic enamorat d'aquest jugador en tota la seva plenitud, també dir que, de la mateixa manera que el seu esperit és del tot insubstituïble, no resulta vital perquè el Barça jugui bé. I això és molt important de posar els peus a terra. Vull dir, que Gavi aporta coses que ningú més pot aportar, sí, del tot d'acord. Ara, el Barça pot jugar molt bé al futbol i guanyar partits molt importants amb Gundogan, amb Fermín, amb Frenkie de Jong, amb Muriel Romeu, amb Cancelo o amb el Sergio Roberto al centre del camp. Per suposat que sí. Aleshores, tampoc vull
anar
a
Pedri.
Mira,
Pedri,
li faig un encàrrec a l'Oriol Jové, un atracament absolut. Crec que Gavi s'ha perdut molts pocs partits. De fet, ens havia de venir a explicar, de fet, però s'ha perdut molts aquests partits que s'ha perdut, a veure què ha fet el Barça.
Algun contra el Madrid important, eh?
Què ha fet el Barça? L'altre dia va guanyar, per exemple, 2-1, estava sancionat, però és veritat que va ser... Hi ha de tot, diu.
Sí, però saps què passa? Que el jugar bé... Jo vaig al concepte de jugar bé. Jugar bé, dieu... Jugar bé és tenir la pilota...
No, dominar més els partits.
I dominar...
Jugar bé, que és el que no estem fent últimament.
No, però que jugar bé també implica altres tasques, que és la pressió, que és la intensitat, que és
la pressió replegar, és una qüestió
que és defensar bé, hi ha altres
jugadors que també poden fer.
Tu creus que la pressió no es pot fer bé sense...
No, jo el que et dic és que la pressió que no s'està fent massa bé...
El problema de la pressió és que la resta no fan la pressió que fa Gavi.
No, el que dic a Gavi...
No tenia Gavi.
El problema és que la resta no fan la pressió. No la pressió. La pressió l'ha de fer tothom, i de forma coordinada. I Gavi, et dic jo que
si
aquest no et fallarà.
No, però Gavi pot ser molt intens i pot apretar molt un rival, però fer un moviment o saltar en un moment que no ha de saltar,
evidentment,
és ser intens i posar-hi tot el que pots posar-hi, i una altra cosa és fer bé la pressió.
Sí,
fer la pressió consisteix en fer-la de la manera que l'has de fer perquè el rival no tingui sortida.
Però t'estic dient que s'equivocarà, però que el que no deixarà de fer és l'esforç que li demana l'entrenador per fer aquella pressió, que potser l'executa malament, però que la intensitat requerida per fer això,
però que igual,
ell te la donarà sempre.
Però el que vull dir és que igual perds un partit, Fernando, perquè no has pres les decisions correctes,
sí,
amb la pilota.
No perquè
t'hagi falta d'intensitat, és que normalment quan perds un partit la gent ho vincula sempre a la pèrdua d'intensitat, a la falta d'actitud. Això passa el 90% de les vegades. I jo estic en contra d'això. A vegades no guanyes perquè no fas bé les coses.
No portem a l'extrem. Jo no dic que haguem de dir adéu a la temporada, però dic que per mi és que estem exagerant.
Posem una mica de seny,
sisplau. Un jugador que per mi és un jugador...
No ho ha dit el Fernando.
Jo no m'ho porto a aquest extrem.
No, jo faig caricatura. No, però és un jugador, el Barça té 21 grans jugadors.
Jo el que volia dir és que sí que és veritat que la putada, parlant en plata, de perdre Gavi com el perds fins a final de temporada, t'arriba en el moment més delicat, en qüestió de joc, en qüestió de calendari, etc, etc. És veritat que recuperaràs a Frenkie de Jong, que és una peça clau, però és que el contra...
Sense ritme de competició.
I clar, o sigui, és que el fet que sigui precisament Gavi per tot el que t'aporta la peça que perds justament ara, quan precisament el joc no estava en el seu millor moment i s'estava parlant de recuperar l'evolució futbolística que s'havia perdut, etc, etc, ostres, doncs potser sí que té...
Deixa'm fer...
Evidentment no es perd la temporada, però...
l'advocat del diable, perquè dius perdre precisament a Gavi. Si jo et digués és que perdre precisament a Araujo no seria dur, o perdre precisament a Lewandowski no seria dur, o perdre precisament a De Jong no seria dur, o perdre precisament a Lamine Yamal, és que digui el jugador que digui, serà precisament jugador.
I per mi hi ha gradacions,
no,
Lluís.
No, són característiques diferents que t'aporten cadascun dels jugadors.
Però n'hi ha que són...
Que són tots importants.
Però tenen més pes que altres.
Variacions tàctiques com per suplir la seva manca.
Home, i només hem d'admetre que el Barça també ha jugat malament.
O Gavi no està brillant perquè
ha hagut de jugar molts partits seguits i molts minuts.
Fent feines més enllà de les que li pertoca.
Precisament perquè tots aquests no hi eren.
Sí.
Perquè Frenkie no hi era, perquè Pedri no hi era... i perquè la baixa forma...
Però
la baixa forma de l'Oriol Romeu ha estat evident.
Però et dic una cosa,
ha estat evident.
A mi en alguns partits m'ha agradat més Gavi a la base de l'acció, a vegades baixant, que no a prop de l'àrea, perquè a prop de l'àrea moltes vegades li costa girar-se quan no es pot girar, això que hem parlat moltes vegades.
Que jo crec que ell ha evolucionat i que és millor jugador, perquè tu te l'imaginaves a la base... al principi, quan era els primers partits que jugàvem al Barça, que deies, ostres...
Ha estat la gran novetat d'aquest any. De fet, recordo, David, que a principis d'aquesta temporada, quan fèiem el mig del camp ideal, potser era Gavi el que ens deixàvem a la banqueta. No dic sempre, però cosa que des del cos tècnic no veia.
Això no era una opinió, eh? Exacte, no era una opinió, això era informació.
Et dic que ha evolucionat Gavi i et dic que ha evolucionat Xavi.
Perdona.
Amb la seva mirada respecte a Gavi.
Totalment d'acord.
I amb la tornada de Frenkie de Jong.
Perquè l'inici de temporada de Gavi li ha demostrat a Xavi que havia millorat molt amb la concretitud,
amb
la pilota...
Amb la tornada de Frenkie de Jong, el jugador que es veia sacrificat era sobretot Fermín, amb l'arribada de Frenkie de Jong. No és tan Gavi, Fermín adquireix un protagonisme justament per suplir aquesta figura de Gavi molt important.
Són jugadors molt diferents.
Què diuen els números sense Gavi, Oriol Jové? Bona nit.
Bona nit, doncs hi ha de tot. El que et deia per línia interna, 6 victòries, un empat, 3 derrotes, des que Gavi va irrompre el primer equip. De les 3 derrotes, 2 són en competició europea, per tant hi ha el matís aquest, una només a la Lliga, però hi ha de tot, hi ha de tot. És cert que 10 partits només amb 3 temporades, són poquíssims els que s'ha perdut Gavi, que de fet és el futbolista de camp que més ha jugat en aquestes 3 últimes temporades, només superat per evidentment pel porter Ter Stegen, però per trobar el que aniria darrere de Gavi és Frenkie de Jong amb 14 partits menys.
Déu-n'hi-do.
El següent jugador de camp que més partits ha disputat per darrere de Gavi, 97 Frenkie de Jong, 111 Gavi en aquestes tres temporades.
Hi va haver un moment de la temporada passada que era escandalosa l'estadística del Barça sense Pedri.
Sí, això sí. Vale. La de Gavi, és, clar, són pocs partits, en Pedri en tenia molts més i la referència era molt més gran.
Jo resumiré de la seva manera. Amb un equip com el Barça, que jo vull que tingui la pilota i sigui protagonista i domini els partits, que no sempre és possible perquè, evidentment, ni té la jerarquia aquest equip que tenia el Barça de fa 10 o 15 anys, és evident.
I Xavi ja ho va dir clarament, que això no passa.
Ni els rivals et fan el mateix que et feien, etcètera, etcètera. Però si jo vull que el Barça domini els partits, tingui la pilota i controli la situació, és a dir, si a mi em dones a escollir, jo vull que juguin tots, tant de bo no li hagués passat a Gavi el que li ha passat, però si a mi em dones a escollir entre perdre, per exemple, Pedri o Frenkie de Jong tota la temporada i perdre a Gavi tota la temporada, jo preferiria tenir tota la temporada a Frenkie i a Pedri.
Doncs, tant de bo no haguéssim de jugar aquest joc.
Jo és que et dic una cosa, és un joc
que queda malament dir-lo.
No penses que hi entra el papa i la mama.
En un moment de tanta dificultat per Gavi, però ja que estem parlant de futbol, ho exposo perquè la gent m'entengui.
Sí, però que a més a més en el futbol que juguen 11, és que no tens per què triar. És que jo crec que ha de jugar sempre
Pedri,
que pugui jugar perquè és el far i la llum del Barça, i a la que no hi és el Pedri, doncs la llum s'apaga, però és que perquè Pedri llueixi molt, a mi m'agrada que estigui Gavi allà, per exemple, perquè li dona a l'equip un plus d'agressivitat i de creure. Gavi és un inconscient. Però aquesta inconsciència a mi m'agrada, perquè el Barça ha sigut un equip darrerament acomplexat. I anava a Europa i era un equip acomplexat perquè les
empolgades
i el Gavi sortia a jugar contra el PSG o contra qui sigui, igual.
Però sí, totalment d'acord. Però quan s'ha caigut l'equip, la temporada passada i aquesta? Quan s'ha caigut? Quan no ha tingut aquí. No, digue-m'ho. Quan no ha tingut aquí.
Sí, però la temporada passada...
No ha tingut a Pedri i a Frenkie, l'equip...
David, però la temporada passada no es va caure amb els centrals. Amb els centrals es va caure.
Perquè no tens els centrals, no tens els centrals.
Allò va ser definit.
Però que sense Pedri ha guanyat la Lliga.
Sí, però ve el Madrid, però guanyes com guanyes al Bernabéu i ve el Madrid a casa sense Pedri, sense Frenkie te'n fot 4.
Jo no rajaré ara de Pedri, però t'estic dient que sense Pedri has guanyat la Lliga.
El centre de defensa va ser quan el
Barça... No, això a la Champions és evident.
La Champions ha atacat amb els centrals.
Les estructures defensivament ja s'ho apliqué, que no té ritme de competició, etc. Des d'un punt de vista futbolístic, d'idea, jo...
A mi em va dir...
Estarà defendible o no, però s'ha caigut.
A mi em va dir una persona del vestidor, dóna'm 11 Gavis. I si em dones 11 Gavis, et dic jo que no sé si guanyarem la Lliga i la Champions, perquè estarem
jo
a prop segur.
Competitivament crec que és una baixa molt important, però no és vital, bèstia. Tenim grans jugadors per suplir-lo.
Esteu més a prop del que penseu.
No, no, si estem a prop. Si la sort és que el Barça no és el futbol no és tenis.
No,
que poden jugar dobles i tot. Però són 11. I que el Barça diria que va guanyar una Intercontinental a l'època del Guardiola, jugant amb quants migcampistes?
No, amb tots.
Amb tots?
Amb tots i Messi.
Amb
no?
tots i Messi, que era l'home
orquestra. Era el sisè migcampista.
El 3-7-0, no?
Clar.
Contra el Santos.
Correcte.
Et dic els jugadors.
Clar, però vull dir, però que dic que migcampistes podem posar-los tots.
Sí.
Però vull dir que el Gavi...
Mira com riu el Juanjo.
Però podem posar-los tots, jo el Gavi el posaria. Per què? Perquè em donaria un intangible...
Un dels migcampistes deia Messi, què et sembla?
Per això t'ho dic, però vull dir que ara també pots posar tots els migcampistes. Igual que pots jugar amb dos laterals profuns que s'alternin les pujades i jugar sense extrems.
Tens moltes opcions.
Sí, tens moltes opcions, però dic que dintre d'això, el Gavi, ja et dic, digue'm vídua del Gavi, és que no m'importa encara que tingui 19 anys, però és que em transmet, és un tio que em transmet, és un tio que quan l'equip perd agafa la pilota i es caga amb tots.
Transmet-nos a nosaltres, ens transmet.
No, és que és un tio
que
quan
perd la pilota,
quan
perd la pilota,
s'empipa, quan al Barça li foten un gol, s'empipa. És que he vist d'altres que li foten un gol al Barça i semblen allò una pastanaga, tu. Hòstia,
però veus, això és demagògic.
No és demagògic.
Sí, perquè cadascú és com és. No, perquè cadascú és com és.
Cadascú és com és.
Ter Stegen igual també s'emprenya, però Ter Stegen no té una manera d'expressar el seu enfadament com el que té Gavi.
I el respecto.
Home, se'l veu molt emprenyat.
I el respecto molt. Però t'estic dient...
Però vull dir que és més fred. Frenkie, per exemple, és un jugador més fred. Tu veus a Frenkie davant d'una derrota i veus a Gavi
i la gent s'identifica més amb Gavi, sí, home, sí, perquè m'ho expressa més, però això no vol dir que Frenkie estigui content.
No, però, ja, però Frenkie, que espavili una mica, tu.
Senyors, som el Barça. Tenim potencial per seguir lluitant, per seguir competint i per guanyar títols. Som el Barça, de veritat.
Però si estava sent el millor.
Esteu amb un discurs d'un pessimista.
Però que s'espantini una mica, tu, que s'espantini.
Fernando, ens en sortirem. Una mica d'optimisme.
Ja Fernando dir que Frenkie s'ha d'espavilar, maravillós.
A veure, no, si el Juanjo vol opinar sobre aquest debat futbolístic, Juanjo, evidentment...
Ho deixo pels entesos, ja.
Sí? No, però
si
és
la teva.
Si pots dir la teva, perfectament.
Jo parlo d'espantinar-se i no puc despantinar-me massa, eh?
Què, li volies preguntar... Hem de fer una pausa, Marta, però pregunta-li.
No, doncs m'ho guardo per després de la pausa.
Ah, sí? Després de la pausa. 4 minuts per sobre la mitjanit. Una pausa... Baixem una mica el suflé i la Marta li fa la pregunta al Juanjo.
Després de la publicitat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamà?
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 14 de juny del 1968.
I el número de la sort, el...
7.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
7 minuts per sobre de la mitjanit. Aquí seguim a la tertúlia amb el Fernando Polo, el David Bernabéu, el Lluís Carrasco, també ens acompanya el Juanjo Brau, fisioterapeuta del Barça durant 18 anys, des del 2003 al 2021, i la Marta Ramon, l'Oriol Jovent, fent una gentada de por. A veure, Marta, que sàpigues que si practiques esport, que jo sé que el practiques, sí, hi ha dos nous productes Nutri-Sport Protein Zero que no us podeu perdre. El nou batut Nutri-Sport Protein Zero és l'únic del mercat sense sucres, amb una multitud de sabors i menys de 100 quilocalories, i el nou púding Protein Zero de xocolata o caramel és ideal per emportar, ja que porta una cullera a l'envàs, per tant, quan vagis al
gimnàs... Tot el que té a veure amb la xocolata, jo, sí, endavant.
I és d'aquells púdings que no engreixa o què?
No engreixa, res.
No, clar, si és per fer esport. Clar.
Els trobaràs a la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia i també a Nutrisport.es. A veure, estàvem parlant, el debat ha virat a Frenkie de Jong, que és un dels protagonistes del dia, perquè podem dir Marta que s'ha reincorporat als entrenaments.
Sí,
després de...
la gran esperança, sí, la gran esperança és Frenkie de Jong. Ja ho havíem anat dient, que s'havia de reincorporar aquest dissabte per jugar a Vallecas, i jo el que li vull preguntar al Juanjo és que, tenint en compte que deixa enrere, ara són 8, però aquest dissabte complirà les 9 setmanes de baixa, si el fet d'estar-lo esperant, com gairebé posar-li la capa de Superman perquè salvi el joc de l'equip, si realment se li pot posar aquesta pressió, tenint en compte que ha estat tants dies inactiu.
Home, aviam, és cert que després d'estar pràcticament 9 setmanes inactiu en quant a competició, estic segur que ja en la fase de readaptació ell ja, doncs, el que són les qualitats físiques ja les ha anat treballant i les ha anat recuperant. Sí que sempre hi ha el hàndicap de la competició. Jo sempre dic que un lesionat no s'acaba de recuperar finalment fins que no juga, perquè realment és quan té, doncs, tots els estímuls que s'ha de tenir en la competició, no? Quan s'enfrenta amb un contrari. Bé, és cert que ve d'una lesió important, perquè és la lesió de la sindesmosi, és una lesió important, perquè et dona molta inestabilitat al turmell, vull dir, és una lesió important, però havent passat els plats com ha passat, és evident que el que sí és un futbolista excepcional, és a dir, que probablement, doncs, amb una minva de qualitats físiques pot rendir al 100%, perquè és un excel·lent jugador. I sí, en quant tu el que em comentes, Marta, entenc, doncs, que evidentment li faltarà ritme de competició, perquè és que això només s'adquireix competint. Per molt bé que hagis entrenat, per molt bé que t'hagis readaptat, els estímuls de la competició només te'ls dona la competició, i tampoc els pots adquirir durant l'entrenament, encara que hi haguin tasques competitives. Per tant, sí que haurem de tindre una miqueta de paciència, si en quant als primers partits, potser els primers minuts, doncs, no està com tots voldríem que estigués per l'excel·lent jugador que és, però sí que és cert, doncs, que el nivell competitiu li afectarà probablement, tot i que, torno a dir, que és un gran jugador, però des de l'aspecte físic sí.
De fet, vam tenir, just quan es va produir la lesió, el Víctor Sánchez, que se l'havia fet, i ens va comentar això, que era una lesió molt, molt dolorosa. Jo crec que per això ell no va poder tornar a competir i forçar contra el Madrid, que veient ara els exemples de Gavi tot això, potser...
És que això va ser més un somni que una possibilitat realista en qualsevol moment, perquè ja d'entrada, i ho havíem explicat a RAC1, se li havien pronosticat 6 setmanes de baixa i se l'havia internament donat per descartat. Sí que es va intentar somiar una mica amb el clàssic, però es va quedar en somni.
Una cosa, Juanjo, amb aquesta lesió del Frenkie, això es pot infiltrar?
Sí. Sí, a vegades aquestes...
I què aconsegueixes infiltrar-lo?
Bueno, el dolor. A vegades...
Però quan dura, més o menys, una infiltració que treu el dolor?
Pot durar, doncs, pel partit.
Pel partit.
Sí. A vegades...
No és recomanable? És recomanable?
Si l'articulació està estable, sí. El que no pots fer és una infiltració de corticosteroide amb una articulació inestable, perquè estàs regant sobre moll. Però si l'articulació està estable i tan sols queda un dolor residual, que a vegades aquestes fibrosis cicatricials deixen algun residu dolorós, s'infiltra i cap problema. Sí, ja ens ha passat moltes vegades. Però sempre i quan, doncs, això, l'articulació estigui estabilitzada, que ja ho està pel període de temps que fa. Per tant, no és descartable, i fins i tot jo crec que...
Jo deia més cap al Madrid.
Tu dius pel clàssic.
Jo dic pel Madrid, sí, amb una infiltració.
Jo crec que
no sé quantes setmanes
portava
en aquell moment.
Aquí sí que hagués sigut precipitat, perquè allò, aquella lesió no està cicatritzada. Teniu en compte que l'articulació tibioperoné és de molta mobilitat, és una mordassa que cada vegada que tu fas una flexió plantar, allò s'obre. Per tant, imagina't amb un sprint, amb un salt, és a dir,
jo crec que eren 5 setmanes.
Que no ho recordo,
perquè és el 23 de setembre, el 20, jo ara ho conto.
Clar, més que res per saber si amb aquest temps de recuperació ja dius, ostres, li fa mal.
Aquest entrenament contra el Madrid va ser una teatralització.
Ja dic, sempre i quan les proves determinin que hi ha que aquella articulació és estable i es pot fer una infiltració perquè aquest dolor residual que a vegades queda, doncs el puguis eliminar en aquest període i després doncs fent tots els tractaments de fisioteràpia postpartit. No hi ha cap problema. Ara, si l'articulació inestable és contraindicat i contraproduent fer una infiltració.
Jo crec que Frenkie és normal que se l'esperi com aigua de maig, perquè estava sent de llarg per mi el millor futbolista del Barça quan es va lesionar, claríssimament. Segon, en els moments en els que estem, una mica de Frenkie de Jong és molt. Una mica de Frenkie de Jong és molt. És un jugador que et permet diverses coses. Una d'elles és que quan tu col·lectivament no estàs bé, ell des del punt de vista individual a vegades et supleix moltes de les coses que tu col·lectivament no ets capaç de fer. El Barça té dificultats per sortir des de darrere, té dificultats per instal·lar-se en contrari i dominar el joc. Ell t'ho fa moltes vegades a nivell individual. Li dones un meló, encara que tingui tres marques, et troba una solució. No la perd. Sovint fins i tot surt en conducció. Supera línies de pressió. Trasllada l'equip a camp rival. Estem parlant d'accions individuals, de capacitat individual. Té una pausa que d'altres futbolistes més enllà de Pedri a la plantilla no tenen. Et dona un punt de calma que en aquests moments no estàs tenint en un equip en el que Gundogan tampoc està brillant perquè no troba segurament socis. Aleshores, jo crec que en una fase en la que Pedri ha de treballar per trobar el to, en la que Gundogan està pràcticament sol molts partits, a mi em sembla que una mica de Frenkie de Jong ara pot resultar vital, independentment de que evidentment no arribarà en el millor moment de la temporada perquè porta, com dèieu, moltes setmanes aturat. No?
Un altre debat, si el Barça ha de fitxar o no.
Perdona, Gerard, sí, no, jo sobre Frenkie, sobre Frenkie de Jong...
Sí, tanquem, però el debat de Frenkie.
I un petit apunt també.
Que sembla que sigui crític, és que jo espero molt de Frenkie de Jong. Jo és que crec que...
Però t'ho estava donant abans de lesionar-se o no?
Sí, però el que vull és que aquest any agafi i sigui l'any de Frenkie de Jong i guanyi títols amb el Barça amb Frenkie de Jong de líder, perquè Joan Pedri, tant de bo m'equivoqui i no es torni a lesionar, però no descarto que el Pedri, que jo crec que el Pedri el que ha de fer és començar a dosificar-se i a cuidar-se, en el sentit de dir...
Estàs cagat en Pedri, vaja.
Estic cagat en Pedri en el sentit de dir...
Fernando i tota la ciutat esportiva del Barça.
No, perquè durant el partit també potser el Pedri ha de començar a dosificar-se, perquè lo important és que no es trenqui i que en fase ofensiva el tinguis. Però vull dir que el Frenkie de Jong, que és un jugador que no ha tingut un historial de lesions musculars com el té Pedri, i és un jugador que jo crec que ja té un bagatge, una experiència i una edat, a sobre serà pare, una maduresa futbolística... Crec que és un jugador que ara ha de fer un pas endavant, de ser transcendent en el joc, però també en l'arribada i en el que significa un jugador que pot trencar aquestes línies de pressió i plantar-se davant de la frontal de l'àrea rival. El vull veure trencant línies, el vull veure fent diagonals, entrant a l'àrea, i que es cregui que pot ser decisiu, perquè crec que té un físic privilegiat per poder arribar i fer transicions després recuperant la posició. Perquè és un jugador, ostres, que jo el veia a l'Ajax i era més jove, i era més inexpert, i era exuberant, perquè agafava la pilota i li deia als centrals, la pilota a mi. I mira que tenia l'Ajax centrals que la podien treure ells.
Per això amb Oriol Romeu ho va fer a les primeres jornades. Vale. I va dir, Oriol, tu dóna-me'l a mi.
Clar,
i jo jugo amb xarxa, que ets tu, però jo mano.
Doncs el que vull és que...
Va desaparèixer Frenkie i que, bueno, i que li ha passat
el Oriol. Que jo espero molt d'ell, perquè ja té la maduresa... que jo crec que li feia falta per poder liderar el mig de camp del Barça.
Sí, sí. Només un apunt molt breu. Frenkie de Jong ocupa una posició nuclear en el Barça, en el centre del camp. Ja no és només el tema de la conducció de pilota d'ell mateix, les seves famoses diagonals, etc., és que li dona equilibri a tot a l'equip. Li dona equilibri a la sortida de la pilota, li dona equilibri a la conducció, a la generació de jugades de perill. La manca de Frenkie de Jong, per exemple, ha afectat d'una forma, diria que capital, a jugadors com Joao Félix, perquè ell mateix ha hagut de perdre la posició perquè no li han, les pilotes no li arribaven amb la mateixa claredat, i per tant això ha generat menys atac i menys gol per Lewandowski. Per tot plegat, aquesta figura tan nuclear, sobretot per la posició i a l'equilibri que li dona tot l'equip, per mi ha resultat del tot capdalt.
I abans parlaves de la figura de Fermín, que ara haurà d'aprofitar amb la baixa de Gavi, però com dic, un dels debats és si el Barça es reforça o no al mercat d'hivern, tenint en compte que la normativa econòmica de la Lliga Marta permet que el club incorpori un jugador nou
tenint en compte que afronta una lesió de llarga durada.
Sí, el Barça té l'opció de fitxar un reforç, tot i estar accedit fora del límit salarial. Ha de comunicar que ho farà o que no ho farà. Més, no ho fa, no cal que ho comuniqui, però que si ho fa, ho ha de fer en els propers 30 dies i aprofitar aquesta finestra d'hivern. Quan hi ha una lesió de llarga durada, que ha de ser igual o superior a 4 mesos, el club pot contractar un jugador pel 80% del seu cost. El fitxatge, però, s'entén, només pot ser per aquesta temporada. Gavi cobra uns 8 milions d'euros per temporada i s'ha de calcular el 80% del que cobra en mig any per poder acotar quin espai salarial pot ocupar el jugador nou que el Barça vulgui incorporar. L'espai és petit i, per tant, el més, entre cometes, fàcil seria aconseguir una cessió d'un futbolista que hi encaixi, perquè si fitxes algú, el cost del jugador, més enllà del sou, també inclou l'amortització. Per tant, en un espai tan petit, no cal ser Einstein, el que hi encaixa més és una sessió. El cos tècnic ja volia incorporar un interior a l'estiu i ara, pel que ens diuen, amb la baixa de Gavi encara se subratlla més aquest desig no satisfet, tot i que també ens remarquen que encara no està decidit què faran. Xavi i Deco s'han de veure en els pròxims dies i estudiar quines possibilitats tenen, tenint en compte els marges dels quals disposen i dels quals estem parlant ara. I no és un secret que agrada a Lo Celso, però, insistim, encara s'ha de parlar tot. O sigui que venen dies importants als despatxos per veure quin és el full de ruta.
Mira, tenint en compte que hi és ara això de Lo Celso, li hem preguntat al Joan Camí, el nostre especialista en futbol internacional, que està 24/7 a la redacció mirant partits de futbol, sí, a veure si hi ha algun futbolista, diguéssim, que encaixi en aquestes condicions que ara explicàvem, fins i tot que sigui simplement una sessió, perquè ja hem dit que el traspàs no es contempla, en el panorama europeu, i que evidentment...
Bé, no es contempla, però veurem si hi ha un miracle i troben algú que, sí, que hi encaixa. Diem que el més fàcil, entre cometes, és una sessió.
Sí, li he preguntat al Joan Quimí, escolta, hi ha algun futbolista a Europa que el Barça pugui fixar-s'hi i que s'hi pugui interessar i que no estigui participant del tot amb el seu club? Perquè, és clar, si hi ha un futbolista que està jugant 40 partits en aquest principi de temporada, el Barça no el deixarà sortir. Això ens ha dit el Camí, a veure.
Partint de la base que en aquesta situació i entenent el context actual del Barça i com funciona el mercat d'hivern, jo miraria les opcions de la Pedrera o li donaria encara més protagonisme a Fermín. Però si cal buscar opcions de fora, més enllà del retorn de Pablo Torre, hi ha alguns noms interessants. Per exemple, Pablo Fornals, el del West Ham, acaba contracte aquesta temporada i és suplent habitual a la Premier League. A més, coneix perfectament la Lliga Espanyola. Cessió de Gabri Veiga, tot i que la Lahli hauria d'assumir una part molt important del seu salari. I dos noms més desconeguts: Aronson, de l'Unión Berlín, que està cedit pel Leeds, o Fabio Carvalho, de Leipzig, que està cedit pel Liverpool. Evidentment, no tenen el mateix perfil de Gavi, ara mateix seria impossible trobar un jugador que el pogués substituir, però són alguns dels noms que ara mateix hi haurien al futbol europeu i que podrien aportar ni que sigui una mica en aquest Barça de Xavi.
Li ha costat el camí trobar noms, eh? Jo us he dit que ha estat rebuscant alguna cosa que sigui aprofitable i que pugi al nivell i en fi, ha estat complicat. Per rematar tot això, Marta, que quedi clar que la baixa de Gavi no serveix per incorporar Vitor Roque.
Són carpetes diferents, per entendre'ns. La baixa de Gavi només permet inscriure algú fins al juny, ara ho acabem de dir, i Vitor Roque és un futbolista que ja està fitxat per 6 temporades. El que està intentant el Barça és fer lloc per poder avançar-ne l'arribada aquest hivern, i ja hem explicat que per fer-ho necessita que entrin els 23 milions que costa el seu sou i amortització per les dues primeres temporades pactades. Ho han de permetre els diners pendents de l'operació de Barça Studios. Tot això sabent, com ja hem explicat a RAC1, que el club busca alternatives a l'Ibero, tenint en compte que ja tenen coll avall, que no pagaran els 40 milions que van pactar i que formaven part del pla de tresoreria presentat a la Lliga. Per tant, són carpetes diferents que no tenen res a veure l'una amb l'altra.
I quan... quina quantitat haurà d'indemnitzar la FIFA al Barça?
Doncs quan un jugador es lesiona amb la selecció i està de baixa més de 28 dies, el màxim organisme del futbol ha de pagar 20.548 euros al dia a partir del 28è dia i durant màxim un any. Per tant, el Barça cobrarà més de 4 milions d'euros si calculem que Gavi s'estarà 8 mesos de baixa. Per cada mes extra, el Barça percebrà 600.000 euros.
Va, ja hem dit que, evidentment, no és que sigui la xocolata del lloro, perquè són calés, però, és clar, la pèrdua de Gavi durant tota la temporada no hi ha...
Si la pèrdua de Gavi implica ingressar menys diners, per exemple, per victòries a la Champions, o etcètera, etcètera, no obrirem aquesta porta, que el Lluís s'enfada. Aleshores, igual, aquests milions et serveixen de poc.
A veure, ràpidament, vull saber la vostra opinió de què ha de fer el Barça al mercat d'hivern, tenint en compte el que pot fer, que ja ho hem explicat, si ha de mirar el planter i li ha de donar més protagonisme a Fermín i ha de recuperar la confiança a Oriol Romeu, o creieu que el club s'ha de plantejar com a mínim explorar el mercat?
I arrencar.
Hòstia, no, quin silenci tan dramàtic, tu. No, quina pausa.
No arrencar, el nom de Pablo Torre s'ha posat... Pablo Torre, les seves característiques no són les de Gavi, òbviament, però sí que és un jugador que és del Futbol Club Barcelona, que està cedit al Girona. No sé quan fàcil o difícil és el seu retorn. És veritat que en el club culer hi ha una certa decepció perquè s'esperava un rodatge bastant més actiu d'aquest jugador. De tota manera, els resultats en el Girona justifiquen la seva no presència, perquè l'equip està funcionant bé, i no sé lo fàcil o lo difícil, insisteixo, d'aquesta reincorporació.
Jo només et dic que si el Girona, per molt que vagi primer i sigui el líder de primera divisió, no es quedarà quiet en aquest mercat. És a dir, que explorarà millorar encara més la plantilla si, evidentment, les coses encaixen. I Pablo Torre no ha participat pràcticament en cap partit, i el dia que havia de participar, que era el dia de la primera ronda de la Copa, va tenir unes molèsties i es va quedar a casa.
Estàs dient que si ha de sortir cedit a un altre lloc, sortirà cedit. O sempre, tornar al Barça, si el Barça volgués.
Sempre i quan... segurament li portin un recanvi a Mitchell, o diguéssim que es pugui mirar la plantilla amb un altre futbolista. No crec que el Girona es desfaci ara de la sessió de Pablo Torres sense que vingui ningú.
I s'ha de subratllar.
Però, per exemple, no passarà, perquè més amb la lesió de Gavi ja queda totalment descartat, però si a Quique Cárcel li dius recuperes Oriol Romeu i jo torno Pablo Torres, estic segur que acceptaria.
Mira, jo dic una cosa.
No, espera, Fernando, i subratllar sobretot el que ja ha dit
el
Lluís.
No, pel Barça no.
Que des d'aquí hi ha decepció amb Pablo Torres.
Hi ha una certa decepció, perquè s'esperava bastant més paper del jugador cantabre en tot plegat.
Sí, però després va a la selecció sub-21 i juga bé, i fa gols. Bueno, jo, de veritat, vull dir, Gavi espera la temporada. Anem a firmar un recanvi de Gavi, d'acord? Hauràs de firmar un jugador amb un rol similar al de Gavi, en importància a la plantilla o no?
Sí, tot i que...
No, no.
Però no, pots, és, tot el no que, pots aspirar.
Tot i que el que fitxes és un pedaç, al final.
Si m'importes, perquè... si m'importes una ganga que accepti venir fins a final de temporada, que és el que pots fer, i que entenguis que pot tenir un rol important a la plantilla, en el que és la rotació de l'equip, d'acord, però és que jo crec que això no ho trobaràs.
I Pablo Torre, o sigui, tampoc entusiasmava Xavi, perquè Xavi...
El sentit comú indica...
Va ser que va ser.
Fermín i planter. És que és així de clar. I si has de fer una aposta per algun al mercat d'hivern, has de fer una aposta pel gol. Per un jugador que et pugui suplir Lewandowski en un moment determinat, si Lewandowski no està al nivell o es lesiona o el que sigui. Que ja el tens, que és Vitor Roque, i has de treballar per intentar incorporar-lo. Però jo, sincerament, anar a buscar un recanvi de Gavi ara al mercat d'hivern per mitja temporada per un jugador que hauria de tenir un rol important, perquè, clar, si has d'anar a buscar un recanvi de Gavi per un jugador que així serà el 5 o 6 migcampista, doncs això, primer ja tens a Fermín, i segon, mires a baix. I si has de jugar un dia 5 minuts amb l'Àlex Garrido, jugues amb l'Àlex Garrido.
I David, que arribarà d'un altre sistema, que necessitarà un temps de rodatge, necessitarà conèixer els companys, no conèixer els mecanismes, les dinàmiques de l'equip. Per això la part de Pablo Torre, en realitat, a mi no em sembla tan mala solució. És un jugador que ja coneix els companys, coneix el sistema, coneix els mecanismes, el que més amb el pero el trobaria en que Xavi no va confiar en Pablo Torre. No sé per què ara li podria resultar
si
tan interessant.
Si recuperes com a conseqüència la pèrdua de Gavi, Lluís, i Pablo Torre ve a desenvolupar el mateix paper que tenia aquí abans de marxar al Girona i el que està tenint al Girona,
ja, però en aquest
no
sentit,
soluciona res.
No, però en aquest sentit jo crec que hi arribaria amb un plus motivacional molt important als jugadors de futbol, perquè seria una oportunitat del tot imprevista pel jugador, que veu com el seu protagonisme a la primera divisió ha baixat.
Vindria motivat, però amb un rol aparentment inicialment residual.
Sí, sí.
I has perdut un jugador capdalt. no, saps?
Bueno, potser igual de residual o més important que el Girona actualment.
Jo és que la veritat, no. Penso en Gavi, en la seva intensitat i el que aporta...
I encara està durant molt, el Fernando, eh?
No, clar, sí, però és que estem parlant d'un substitut a Gavi, eh? I penso en Pablo
Torres. No, un mig campista més, no.
Són jugadors diferents.
No, si no estàvem parlant d'un substitut de Gavi...
Fernando,
però no facis trampes perquè no estàvem
parlant... Jo el que si no vaig entendre és que Pablo Torres no jugués més minuts l'any passat, per exemple, quan Pedri estava a l'escola.
Si no vaig entendre,
perquè són jugadors, no diré iguals, però és un jugador...
És un dels misteris de la creació,
efectivament. Xavi
fitxa i fot mà per fitxar Pablo Torres, perquè s'entera a través del seu representant, que és el mateix de Pablo Torre, que se'n va al Madrid. I el Xavi intervé decisivament trucant a Pablo Torre i al seu pare. El té aquí. I després no sé què passa, que no juga. No juga en tota la temporada. I el cedeixes al Girona, amb Mitchell, i tampoc juga. I aquell jugador tenia un problema de continuïtat en el joc i d'intensitat que no podia, pel que ens deien, estava per jugar 20 minuts. Amb el que ha jugat el Girona... Per quan estarà? Quan agafarà la forma? Quan podrà jugar un partit en condicions amb el Barça? Doncs jo crec que el que has de buscar és o a la Pedrera, jugadors que tu coneguis perfectament, que tens per provar-los d'ara fins a que s'obri el mercat d'hivern, en paral·lel treballar a veure què hi ha al mercat i d'aquí un mes dir sí o no a la federació de que vols fitxar o no vols fitxar, però jo crec que el primer que has d'analitzar és el que tens
i donar-li més minuts
a Fermín. Hi ha molt,
clar, home, clar, Fermín, evidentment, que Fermín, no és exactament Fermín, Gavi, però que és un jugador intens, és un jugador que va, recuperació, que tècnicament és molt bo, que té gol, que té arribada, o sigui,
per mi molt valuós,
un jugador important, però no és un jugador més important.
El protagonisme de Fermín queda fora de tot dubte a partir d'aquí.
Per mi molt valuós, però hi ha un factor, que és que